Tina Cantal.
Es tracta d'una noia de 21 anys i ja detinguda la seva parella i els Mossos continuen investigant el crim. L'alcaldessa de Campdevànol, Dolors Costa, reclama endurir les penes per aquests casos.
Condemnem enèrgicament aquest tipus de violència que tan mal està fent a la nostra societat i que, per desgràcia, està passant dia rere l'altre, i demanem que s'endureixin les lleis i que aquests tipus de delictes siguin perseguits, perquè el que no pot ser és que cada vegada vagi augmentant més aquests tipus de delictes, no s'estigui fent res.
La vaga d'autobusos de TMB passa a ser indefinida. Així ho han decidit els treballadors aquest migdia en una assemblea conjunta.
Després de la vaga de 24 hores d'aquest dijous, convocaran aturades de 2 hores per torn a partir de demà i fins que TMB cedeixi a les seves reivindicacions. Ho ha explicat el delegat de CGT a TMB, Juan Ramiro García.
Continuar amb les aturades que teníem previstes per tota la setmana que ve, de 2 hores per tot, de manera indefinida. Això també de manera indefinida, i anirem dient què dia posem en marxa aquestes aturades. Quan anomenem un conflicte permanent, vol dir que organitzem tota una estratègia de donar temps a la negociació, però també al conflicte.
El TCJ obliga a mantenir el 25% de castellà en 2 casos. El tribunal adueix que la nova legislació catalana no els afecta.
La Generalitat ja ha anunciat que recorrerà la decisió. La secretària general d'Educació, Patrícia Gomà, la qualifica de filibusterisme jurídic.
Protecció Civil avisa d'una tardor amb episodis de temps violent més freqüents i demana a la ciutadania que es faci més responsable de la seguretat personal davant la crisi climàtica.
Des del Servei Meteorològic de Catalunya, la seva directora, Sarai Sarroca, ha anunciat inversions i canvis en la xarxa de radars i de detecció de llamps per anticipar els episodis.
Invertirem també en tots els sistemes de teledetecció que puguem actualitzar i modernitzar, com poden ser, per exemple, la xarxa de radars que tenim del Servei Meteorològic de Catalunya. Els modernitzarem. Els que tenim ara són dels anys 90 i han funcionat molt bé, però cal modernitzar-los.
En cultura, demà arrenca a Barcelona la Mercè Arts de Carrer.
Un festival amb 335 funcions repartides per 7 espais de la ciutat i amb 131 companyies i artistes nacionals i internacionals. La seva directora artística, Mercè Almirall, n'ha destacat la dimensió de l'esdeveniment.
Un festival que aplega més de 100 companyies nacionals i internacionals, amb un any molt especial que recuperem la normalitat, i que, a més, amb un programa només nacional, sinó també internacional.
I en esports, la selecció catalana femenina de futbol jugarà davant Venezuela. Joan Barberà.
En un partit amistós internacional, la primera quinzena del mes de novembre serà el primer dels 2 partits que projecta la Federació Catalana de Futbol pel combinat femení. Encara està per definir el maig de la selecció masculina, que està agendat per a final de temporada.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Abel Flores, bona tarda.
Hola, bona tarda. Durant les properes hores, els núvols han d'anar minvant de les comarques de Ponent, també del sud del territori. En general, s'obren moltes clarianes a gran part del país, i la precipitació que ha caigut al matí cap a punts de les comarques de Lleida, cap a les Terres de l'Ebre, ha de minvar, tot i que a les Terres de l'Ebre encara durant la tarda pot haver-hi algun ruixat. Durant la tarda, creixement de nuvolades. Minvaran els núvols, però en canvi tornaran a aparèixer. Fins i tot n'hi haurà més a zones del Pirineu, on al matí ha estat força serè. Esperem que a punts del Pirineu fins i tot hi hagi algun ruixat. Podria arribar també algun ruixadet cap a zones del Prepirineu Oriental. A la resta, en general, amb intervals de núvols en zones de muntanya i cel més serè en molts trams de litoral, també Catalunya Central i fins i tot en àrees de Ponent. Amb una temperatura que avui queda més curta, amb un vent de component est més reforçat, especialment a la meitat nord del litoral, on hi haurà mar de fons i també algunes àrees de forta maror. A partir de demà comença a canviar la situació meteorològica, especialment de cara a la tarda, vespre, nit, sobretot quan arribaria precipitació que podria ser més intensa en punts de muntanya del nord del territori i al final del dia també en trams del sector central del litoral i del prelitoral. És tot de moment, ho deixem aquí, des de la Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Abel Flores. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Avui que hem de lamentar la mort de tres motoristes en un xoc entre dues motos i un turisme, a Alfés, al Segrià. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs així és, malauradament aquest accident mortal amb tres motoristes morts a la C-12 s'ha reobert ja el trànsit en aquesta via ja fa una bona estona i s'ha normalitzat pel que fa a l'afectació viària. En la resta de punts destacarem sobretot l'autopista AP7, on ens queden aturades entre Mollet i Barberà, en sentit sud, a causa d'un accident que hi ha hagut, ara ja tots els carrils oberts, i de fet també puja plena l'autopista amb lentitud, amb aturades entre Sant Cugat i Barberà en sentit Girona. A la resta de punts destacar l'entrada per la C-58, amb aturades de Montcada cap al Nus, la Pota Nord també força compactes entre Badalona i el Nus, i les dues rondes encara amb força volum, les dues sobretot en sentit Besòs. I és tot, bona tarda.
Un bon casolà sap que enlloc s'està tan bé com a casa. I que My Home té una assegurança de la llar, una alarma de Securitas Direct i finançament per instal·lar panells fotovoltaics EDP. Ai, llar, dolça llar. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Camp de Bànol i Ripoll es mobilitzen a aquesta hora contra l'últim crim de violència masclista a Catalunya. Es tracta d'una noia de 21 anys i ha detinguda la seva parella i els Mossos continuen investigant el crim.
La víctima de Camp de Bànol tenia múltiples ferides i contusions a tot el cos i algunes podien ser de dies abans. El detingut, parella de la noia, va dir als investigadors que les lesions eren arran d'una caiguda en bici. Si es confirma que es tracta d'un crim masclista, aquesta serà la desena mort d'enguany a Catalunya i la 29a a tot l'Estat. La xifra celebra els 1.159 assassinats des que es va iniciar el recompte el 2003, segons dades del Ministeri d'Igualtat. Us recordem que el WhatsApp d'assessorament a les víctimes és el 601-00-1122 i que el telèfon al qual s'ha de trucar en cas d'emergència és el 112.
L'Ajuntament de Camp de Bànol, el Ripollès, ha decretat 3 dies de dol oficial. També l'Ajuntament de Ripoll ha declarat jornada de dol, ja que la víctima hi havia viscut molts anys. A aquesta hora, però, la primera de les concentracions és a Camp de Bànol, on s'han convocat 5 minuts de silenci. Així que anem cap allà. Ràdio Ripoll, Abril Chinchilla. Bé, doncs sembla que no tenim en disposició aquesta trucada. En qualsevol cas, dèiem que l'Ajuntament de Camp de Bànol, el Ripollès, havia decretat 3 dies de dol.
Abans, però, l'alcaldessa de Camp de Bànol, Dolors Costa, ha demanat aquest migdia que s'endureixin les lleis per aquests casos.
Condemnem enèrgicament aquest tipus de violència que tan mal està fent a la nostra societat i que, per desgràcia, està passant dia rere l'altre, i demanem que s'endureixin les lleis i que aquests tipus de delictes siguin perseguits, perquè el que no pot ser és que cada vegada doncs vagi augmentant més aquests tipus de delictes, no s'estigui fent res.
Ara sí, anem fins a Camp de Bànol, on recordem, a aquesta hora s'han convocat 5 minuts de silenci. Ràdio Ripoll, Abril Chinchilla, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, representants polítics, veïns i veïnes de Camp de Bànol i també entitats s'han apropat a la plaça de l'Ajuntament per rebutjar els fets ocorreguts al municipi. La concentració ha comptat amb 5 minuts de silenci en mostra del condol a la família de la jove morta presumptament a mans de la seva parella. De fet, podem dir que encara no havien sortit les autoritats de l'Ajuntament i la plaça plena de gom a gom ja estava en un silenci sepulcral. Consternació a Camp de Bànol, on també s'han decretat 3 dies de dol i la suspensió dels actes institucionals previstos pels pròxims dies. L'Ajuntament de Ripoll també s'ha sumat a les mostres de condol i rebuig envers les violències de gènere i ha convocat una concentració prevista a les 8 del vespre davant del consistori.
Moltíssimes gràcies, Abril Chinchilla, de Ràdio Ripoll.
Notícies en xarxa.
La vaga d'autobusos de TMB passa a ser indefinida. Així ho han decidit els treballadors aquest migdia en una assemblea conjunta. Després de la vaga de 24 hores d'aquest dijous, convocaran aturades de 2 hores per torn a partir de demà i fins que TMB cedeixi a les seves reivindicacions.
Pel que fa a l'aturada d'avui, desconcert, queixes i molèsties entre els usuaris dels autobusos de Barcelona en el primer dia de vaga, que aquest dijous és de 24 hores. La manca de busos a primera hora del matí ha generat llargues cues i combois molt plens. Molts passatgers desconeixien la convocatòria i s'han queixat de la manca d'informació.
Això malgrat la denúncia que fa el comitè d'empresa, qui assegura que TMB ha vulnerat els serveis mínims i ha posat en funcionament més busos del compte. David Amador.
El president del comitè d'empresa de TMB, Miguel Ángel Arias, ha deixat ben clar que Transports Metropolitans no ha respectat el pacte i que els serveis mínims no s'han comunicat de manera adient.
La direcció de l'empresa no ha complit amb l'establecit per la Generalitat de Catalunya. Ha posat els serveis mínims per encima de lo pactado, sobretot en los colectivos de manteniment, i luego ha habido mucha confusió perquè a los conductores se les ha dado la obligatoriedad de los servicios mínimos a partir de las 11 de la noche. Y ha cogido mucha gente desprevenida.
Els busos ara mateix fins a les 8 del vespre funcionen al 40%. Més tard ho faran al 20%. Els treballadors, recordem, reclamen que TMB negociï un nou conveni col·lectiu. D'altra banda, molts usuaris no sabien que hi havia vaga de busos i se l'han trobada en arribar a la parada.
M'esperaré una miqueta i, encara arribi una miqueta més tard, és el que agafaré. És el que em va millor, perquè ara el metre està molt lluny d'aquí.
No sabia que hi havia una vaga de bus avui i és més llarga que només avui o és avui només?
No tenia ni idea. Estic esperant el bus i ja veig que tarda més.
Així doncs, caldrà veure com evoluciona la vaga d'autobús. Busos de TMB, recordem un cop més, des d'aquest migdia ha passat a ser indefinida amb aturades de 2 hores per torn a partir de demà divendres.
Gràcies, David. A tot això cal sumar-hi una nova jornada de caos a Renfe per l'averia, en aquest cas, d'un tren aturat durant 3 hores aquest matí a Riudellots de la Selva, que ha afectat tant la línia R11 com la RGU.
A l'aturada s'hi ha sumat a primera hora d'aquesta tarda el col·lapse de passatgers a l'estació de Sant Andreu Comtal de Barcelona, derivat dels problemes que ha generat la incidència a l'R11 aquest matí. L'averia s'ha resolt passades la 1 del migdia, minuts després que Adif habilités un servei alternatiu per autobús. El comboi avariat ha estat aturat a la estació de Riudellots de la Selva des de 11:15 del matí i ha afectat de retruc els trens que fan el trajecte en sentit sud, que també han acumulat retards superiors a les 2 hores.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El Tribunal Superior de Justícia obliga a mantenir el 25% de castellà en 2 casos. El Tribunal adueix que la nova legislació catalana no els afecta. La Generalitat ja ha anunciat que recorrerà la decisió. La secretària general d'Educació, Patrícia Gomà, la qualifica de filibusterisme jurídic.
El Tribunal considera que, si bé la nova normativa modifica el model lingüístic de l'ensenyament públic, no es limita genèricament la intensitat de l'ús del castellà com a llengua d'ús curricular i educatiu. La decisió es refereix a 2 casos d'alumnes de primer d'ESO representants pel mateix advocat. No obstant, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya admet que si el centre afectat ha d'aplicar la nova normativa, aleshores potser sí que es podria veure afectada la mesura cautelar. El Tribunal determina que, mentre no es produeixi l'aplicació de la nova legislació als centres dels 2 casos concrets, la mesura cautelar no resulta incompatible amb el nou marc normatiu.
Com dèiem, el govern ja ha anunciat que recorrerà la decisió. Escoltem la secretària general d'Educació, Patrícia Gomà.
Això és filibusterisme jurídic. Això és retorçar els arguments jurídics de tal manera que el que busquen és allargar la no aplicació de percentatges a les escoles. I aquest allargar l'incompliment, no, d'un nou marc normatiu del que ens hem dotat a Catalunya.
Canviem de qüestió. Les entitats independentistes esperen recuperar la unitat d'acció de partits, govern i ciutadania en l'acte de celebració del 5è aniversari de l'1 d'octubre. Serà una manifestació a l'Arc de Triomf de Barcelona en què intervindran la llavors presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i l'aleshores també president de la Generalitat, Carles Puigdemont, per videoconferència. Mont Carvajal.
El Consell de la República, l'ANC, Òmnium Cultural, l'AMI, la Intersindical i la Cambra de Comerç han organitzat un acte a l'Arc de Triomf que vol ser transversal i unitari i un homenatge a la ciutadania que va fer possible l'1 d'octubre. El responsable de Relacions Institucionals del Consell de la República, Antoni Castellà, assegura que l'acte no és per dir com s'arriba a la independència, sinó per recordar que el referèndum va ser legal i que el sí continua vigent.
Això no ens compet en aquesta convocatòria, ni volem que formi part, en tot cas, de la reivindicació, però sí que forma part de la reivindicació que l'1 d'octubre, això m'ho dic així col·loquialment, no va ser un happening, no va ser una manifestació, va ser un referèndum, i per tant els referèndums es poden canviar, però per canviar-los s'ha de canviar amb un altre referèndum.
L'escenari estarà enganxat a l'Arc de Triomf. En un lateral hi haurà les autoritats i en l'altre, cara a cara, les entitats. Al mig, la ciutadania. Intervindran l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, i l'expresident Carles Puigdemont. Han obert un web perquè les entitats s'hi puguin adherir i per descarregar cartells i difondre'ls.
I en clau local, l'alcalde de Caldes de Malavella, Salvador Balliu, considera que els canvis anunciats pel govern perquè els ajuntaments i les comunitats de veïns puguin demanar el desallotjament d'immobles ocupats no seran la solució. En declaracions a la xarxa, Balliu, que també presideix el Consell Comarcal de la Selva, ha anunciat una recollida de 500.000 signatures per tirar endavant una iniciativa legislativa popular al Parlament. Maite Polo.
Balliu ha admès que el canvi normatiu es fa amb bona fe, però deixa escletxes grans per on s'aprofiten determinades persones. L'alcalde adverteix de possibles conseqüències de judicialitzar les desocupacions d'habitatges.
Això és un primer pas que jo crec que està bé, però que no és la solució. La solució perquè al final acabem anant al jutjat, els jutjats doncs, estan col·lapsats, perquè tothom ho sap doncs, que almenys aquí, a la zona que estem menys de 6 mesos, no hi ha cap altra solució de que passar doncs, aquest filtre i això és el que els hi don doncs, aquest temps doncs, que, i un cop els fan fora se'n van amb un altre. I això és el que no pot ser.
A Caldes de Malavella hi ha 25 cases ocupades, sobretot d'urbanitzacions.
En la crònica judicial, l'exregidor socialista que va destapar les presumptes irregularitats al Consell Esportiu de l'Hospitalet de Llobregat, Jaume Graells, insisteix que a la localitat hi ha una xarxa clientelar on tot es confon. Ho ha assegurat en una intervenció al Parlament on ha explicat els orígens del cas i ha assegurat haver viscut un infern. Mitjans de l'Hospitalet, Montse Quiñonero.
Qui va ser tinent d'alcalde d'Esports i Educació, Jaume Graells, ha donat aquest matí explicacions del cas del Consell Esportiu de l'Hospitalet davant la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament de Catalunya. Recordem que Graells va denunciar fa un parell d'anys per possibles delictes de falsedat documental, blanqueig de capitals, malversació de fons públics dins del Consell. Graells ha relatat la pel·lícula dels fets i ha arribat a la comissió amb un dossier que ha explicat va portar en el seu moment a l'alcaldessa de la ciutat, Núria Marín.
S'han pres suficients mesures per protegir la institució? No se n'ha pres cap. L'altre dia amb la compareixença de l'alcaldessa ho vàrem veure, és a dir, negar la realitat, tot és correcte, la justícia determinarà i quan la justícia determini, doncs aquí s'ha acabat, perquè, evidentment, aquí no venim, dèiem, no venim a analitzar els temes judicials, estic d'acord, però és que els hem analitzat, és que això és legal, és que aquí no venim a determinar si és legal o és il·legal una actuació, venim a determinar si políticament és admissible, a veure si diferenciem.
Jaume Graells ha tornat a denunciar la manca de transparència, el menysteniment i la soledat que ha sentit durant aquests mesos.
La justícia ha absolt d'un delicte de frau fiscal l'empresari i expresident del Barça, Sandro Rosell.
La Fiscalia i l'Agència Tributària li demanaven 2 anys i 9 mesos de presó per suposadament haver defraudat 230.000 euros de l'IRPF del 2012 a través d'una societat unipersonal dedicada a la intermediació i consultoria. El fiscal també demanava que pagués una multa de 300.000 euros i que perdés la possibilitat d'obtenir subvencions o incentius fiscals durant 3 anys, així com que tampoc pogués presentar eleccions durant el temps de condemna.
Notícies en xarxa.
A l'espera d'un nou episodi de pluges i possible temps violent aquest cap de setmana, Protecció Civil demana a la ciutadania que es faci més responsable de la seguretat personal, tenint en compte que la crisi climàtica farà que aquests episodis siguin més freqüents i violents, especialment aquesta tardor. Jordi Casino.
Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya han demanat a la població que tingui molt clares les pautes de conducta abans i durant unes tempestes que sovint continuaran sent difícils de preveure. Tot i això, el Servei Meteorològic preveu modernitzar els 4 radars i també la xarxa de detecció de llamps per poder anticipar amb més temps els episodis, com ha explicat la seva directora, Sarai Sarroca.
Invertirem també en tots els sistemes de teledetecció que puguem actualitzar i modernitzar, com poden ser, per exemple, la xarxa de radars que tenim del Servei Meteorològic de Catalunya. Els modernitzarem. Els que tenim ara són dels anys 90 i han funcionat molt bé, però cal modernitzar-los.
Pel que fa a la tardor, els diferents models meteorològics preveuen que serà especialment càlida i seca a Catalunya, però acompanyada d'episodis de pluges localment fortes i intenses, sobretot a la costa, ja que la temperatura de l'aigua del mar està gairebé 3 graus per sobre del que és habitual per aquesta època de l'any. En els últims 10 anys, les pluges han estat el fenomen natural que ha provocat més morts i danys a Catalunya, on una tercera part dels seus municipis tenen, recordeu, un risc alt o molt alt de patir inundacions.
A Lleida, Adif i la Paeria han signat un protocol que ha de permetre treure a licitació la construcció d'un centre comercial a la zona del Pla de l'Estació. L'obra suposaria una inversió de 150 milions d'euros per part de l'empresa adjudicatària que hauria de fer-se càrrec de les obres d'urbanització de l'espai. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
L'acord entre l'Ajuntament de Lleida i Adif, propietària dels terrenys a l'entorn de l'estació, es va signar al juliol. A l'agost, el consistori ja va treure a licitació l'elaboració del plec de condicions, el qual s'adjudicarà la setmana vinent. Els següents passos en el calendari d'actuacions són l'aprovació del plec i adjudicar-la el maig del 2023. Les obres està previst que es facin entre el 2023 i el 2025. El regidor d'Urbanisme de la Paeria, Toni Postius, assegura que han detectat interès per part d'inversors per aquest projecte.
Us he de dir que hi ha molt d'interès. A Lleida volen venir equipaments comercials. Lleida, doncs, és una ciutat que hi ha una atracció molt gran per créixer a nivell comercial i, per tant, aquest projecte al centre de la ciutat amb un enclavament fonamental, a més, amb un flux de persones molt gran, perquè us vam explicar que l'estació d'autobusos contempla un flux d'un milió de passatgers a l'any.
La superfície mínima prevista destinada a usos comercials és de 60.000 metres quadrats. El projecte també inclou el cobriment del tram de les vies de tren que encara estan descobertes al centre de la ciutat, així com zones verdes i nous habitatges.
En cultura, demà arrenca a Barcelona la Mercè Arts de Carrer, un festival amb 335 funcions repartides per 7 espais de la ciutat i amb 131 companyies i artistes nacionals i internacionals, com Brodes Bro, Hildo Llach o Kain Circus. David Navarro.
El MAC ofereix dansa, teatre, circ i cultura urbana amb espectacles de tota mida, amb propostes innovadores i nous formats tecnològics. Ho fa en 7 espais: el Parc de la Ciutadella, el de la Trinitat i el de Joan Miró, el Castell de Montjuïc, l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am, el Palauet Albéniz i, per primera vegada, el Parc de l'Aqueducte a Ciutat Meridiana. La directora artística del Mercè Arts de Carrer, Marta Almirall, ha destacat la dimensió del festival.
Un festival que aplega més de 100 companyies nacionals i internacionals, amb un any molt especial que recuperem la normalitat i que, a més, amb un programa només nacional, sinó també internacional.
Així, per exemple, la Ciutadella serà l'espai de la dansa, el Castell de Montjuïc tornarà a acollir el circ, el Parc de la Trinitat, els espectacles d'humor, i el de Joan Miró, la festa serà per als més menuts. Tot plegat des d'aquest divendres fins dilluns.
I les obres de la Sagrada Família estan a la recta final i se centren ara en l'aixecament de les 6 torres centrals. A finals d'any s'espera culminar les torres dels evangelistes Marc i Lluc.
La Junta Constructora del Temple ha anunciat que esperen tancar l'any amb prop de 3 milions i mig de visitants i ingressos de 87 milions d'euros. De cara a l'any que ve, esperen recuperar les xifres de 2019 i superar els 102 milions d'euros amb 4 milions de visitants. L'objectiu és acabar la construcció el 2026. La Basílica ha presentat les escultures de lleó i el bou que coronaran les torres de Marc i Lluc i que s'exposaran al públic que participi de les jornades de portes obertes d'aquest cap de setmana.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En futbol, la selecció catalana femenina jugarà davant Veneçuela la primera quinzena del mes de novembre. Així ho ha anunciat el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras.
Ja podem dir que jugarem contra Veneçuela femení. Crec que és una bona selecció. Crec que hem fet esforços des de la casa, doncs, per tenir una selecció adient al potencial que tenim a Catalunya. Espero i desitjo que tinguem jugadores de nivell, sempre i quan, doncs, ens ho permeti la nostra estimada selecció espanyola. De totes formes, crec que en l'absoluta tenim molt bones jugadores, i molt bones i molta quantitat de jugadores.
Serà el primer dels dos partits que projecta la Federació Catalana pel combinat femení. La darrera gran cita de Catalunya va ser contra Xile el 2019. Encara està per definir el partit de la selecció masculina que s'està agendant per al final de temporada. En handbol, avui al Palau Blaugrana es viurà la reedició de la final de la Champions masculina de la darrera temporada. A 8:45 del vespre i en la segona jornada de la fase de grups, el Barça rep el Kielce polonès. Els dos equips han estrenat la temporada amb victòria a Europa. Per tant, avui l'espectacle, tenint en compte el gran potencial a la pista, està garantitzat. A la Pedrera de Barcelona, avui s'ha presentat l'obstacle guanyador del concurs Un salt per la ciutat, que consisteix a dissenyar un obstacle per al concurs de salts d'hípica amb més prestigi de l'àmbit mundial, com és el Chio Barcelona. Enguany, l'obstacle premiat és la rosa i el llibre. Aquesta serà l'edició número 110 del concurs de salt internacional de Barcelona, que es farà del 29 de setembre al 2 d'octubre al Polo de Barcelona. David Escudé és el responsable d'esports de la Diputació de Barcelona. L'escoltem.
Portem esdeveniments nous internacionals i d'altres que jo crec que tenen el mateix o més valor, que és cuidar, treballar al costat de clubs com el Real Club de Polo de Barcelona amb aquest torneig, que és un torneig dels més prestigiosos, per no dir el més prestigiós del món en l'àmbit de la hípica. O sigui que un altre gran esdeveniment a la ciutat i a la província de Barcelona.
En bàsquet, en el món de la cistella, en uns minuts el CB Prat, el Club Bàsquet Prat, equip català de la Lliga Le Plata, s'enfronta a domicili al Morabanc Andorra. És a les 8 del vespre, nou partit amistós de la pretemporada. I hem de destacar també, en hoquei sobre patins, demà hi ha partit, el Patí Hoquei Club Sant Cugat juga a la pista del Liceu de la Corunya. És la quarta jornada de la categoria d'or. El conjunt de Sant Cugat del Vallès ha sumat un punt. Fins ara intentarà demà donar la gran sorpresa, la gran campanada a la pista d'un dels millors equips de la Lliga, de l'Hockey Lliga, com és el Liceu.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Raül Carreta al control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Joan Barberà als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Propostes en Xarxa.
Diuen que tot torna. Algunes coses o persones ho fan sense que ningú ho demani, però d'altres es recuperen per insistència. Un procés que acostuma a anar acompanyat d'un bon motiu. La Fira de Barruera era un lloc d'intercanvi, de compra, de venda i també de relació entre els veïns a la Vall de Boí. Tenia lloc a principis d'octubre i s'hi comercialitzaven animals, però també s'hi compraven comestibles i eines de treball. Una tradició que es va perdre a la dècada dels 40 del segle passat, però que es va recuperar fa uns anys, adaptada als nostres temps. Ara, la Fira de Barruera se celebra l'últim diumenge de setembre, el 25 d'aquest any. Té una part ramadera i una de comercial, amb productors locals i també d'altres comarques que exposen els seus productes en fantàs i els venen. A més, durant tot el dia s'hi fan activitats de tot tipus, tant per petits com per grans. I és que l'objectiu de l'actual Fira de Barruera és arribar al màxim nombre de gent possible, amb exposicions, demostracions d'oficis antics, actuacions musicals, danses tradicionals o espectacles infantils. Per si no en teniu prou, aquest any la fira coincideix amb la Cruise Ship Dog Trial. Que dit així, potser no acabeu d'entendre què són, però ja us ho explico. Es tracta d'unes jornades tècniques de formació de gossos pastor amb concurs inclòs. L'últim cap de setmana de setembre torna a la Fira de Barruera a la Vall de Boí. En trobareu tota la informació al web vallboí.cat.
Sabies que...
Per què esmorzes sempre el mateix? Les opcions no falten, però malgrat una elecció molt àmplia, el 68% de les persones segueixen un mateix patró cada matí, menjant exactament les mateixes coses per esmorzar. Sovint és més una qüestió de rutina, atesa que l'esmorzar es converteix també en una part integral de l'agenda. Si esmorzes sempre el mateix, integrem aquest moment al nostre dia a dia. Però també hi ha una altra raó. Esmorzar amb els ingredients habituals ajuda a no forçar gaire el cervell. Un truc que ens permet pensar el mínim possible i, per tant, no cansar el nostre cos innecessàriament a les primeres hores del matí, quan, a més, moltes són les persones que van adormides i tampoc volen perdre temps pensant en què esmorzar. Una cosa semblant passa també amb la rutina dels que solen preparar amb anticipació la roba que es posaran cada dia. De fet, prendre decisions és molt esgotador per al nostre cervell, fins i tot quan es tracta de les menys exigents, com què posar-se o, precisament, què esmorzar.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Camp de Bànol i Ripoll es mobilitzen aquesta tarda contra l'últim crim de violència masclista a Catalunya. Cristina Cantal.
Es tracta d'una noia de 21 anys. Ja ha detinguda la seva parella i els Mossos continuen investigant el crim. L'alcaldessa de Camp de Bànol, Dolors Costa, reclama endurir les penes per aquests casos.
Condemnem enèrgicament aquest tipus de violència que tan mal està fent a la nostra societat i que, per desgràcia, està passant dia rere l'altre, i demanem que s'endureixin les lleis i que aquests tipus de delictes siguin perseguits, perquè el que no pot ser és que cada vegada vagi augmentant més aquest tipus de delicte, no s'estigui fent res.
La vaga d'autobusos de TMB passa a ser indefinida. Així ho han decidit els treballadors aquest migdia en una assemblea conjunta.
Després de la vaga de 24 hores d'aquest dijous, convocaran aturades de 2 hores per torn a partir de demà i fins que TMB cedeixi a les seves reivindicacions. Ho ha explicat el delegat de CGT a TMB, Juan Ramiro García.
Continuar amb les aturades que teníem previstes per tota la setmana que ve, de 2 hores per torn, de manera indefinida. Això també, de manera indefinida, anirem dient què dia posem en marxa aquestes aturades. Quan anomenem un conflicte permanent, vol dir que organitzem tota una estratègia de donar temps a la negociació, però també al conflicte.
El TCJ obliga a mantenir el 25% de castellà. En 2 casos, el tribunal adueix que la nova legislació catalana no els afecta.
La Generalitat ja ha anunciat que recorrerà la decisió. La secretària general d'Educació, Patrícia Gomà, la qualifica de filibusterisme jurídic.
Adif i la Paeria de Lleida han signat un protocol que ha de permetre treure a licitació la construcció d'un centre comercial a la zona del Pla de l'Estació.
L'obra suposaria una inversió de 150 milions d'euros per part de l'empresa adjudicatària, que hauria de fer-se càrrec de les obres d'urbanització de l'espai.
Uau, Lleida Ràdio, Míriam García.
L'acord entre l'Ajuntament de Lleida i Adif, propietària dels terrenys a l'entorn de l'estació, es va signar al juliol. El regidor d'Urbanisme de la Paeria, Toni Postius, assegura que han detectat interès per part d'inversors per aquest projecte.
Us he de dir que hi ha molt d'interès. A Lleida volen venir equipaments comercials. Lleida, doncs, és una ciutat que hi ha una atracció molt gran per créixer a nivell comercial. I, per tant, aquest projecte al centre de la ciutat, amb un enclavament fonamental, a més a més, amb un flux de persones molt gran, perquè vam explicar que l'estació d'autobusos contempla un flux d'un 1 milió de passatgers a l'any.
En cultura, l'Ajuntament de Figueres oferirà 2 visites guiades a la casa natal de Salvador Dalí.
D'aquesta manera, el municipi vol donar a conèixer el patrimoni de Linyà a la ciutat i augmentar l'oferta cultural.
Uau, Lleida.
Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Alfons Martínez és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Figueres.
Per poder mostrar, doncs, per una banda, el patrimoni de l'edifici, un edifici modernista, dissenyat per l'arquitecte Josep Afemar, i de l'altra banda, poder visitar el que havien estat les estances de la família Dalí en el segon pis.
En esports, la selecció catalana femenina de futbol jugarà davant Veneçuela. Joan Barberà.
En un partit amistós internacional que es disputarà la primera quinzena del mes de novembre. Serà el primer dels 2 partits que projecta la Federació Catalana pel combinat femení. Encara està per definir el maig de la selecció masculina, que està agendat per final de temporada.
Obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Abel Flores, bona tarda.
Hola, bona tarda. Durant les properes hores els núvols han d'anar minvant de les comarques de Ponent, també del sud del territori. En general, s'obren moltes clarianes a gran part del país i la precipitació que ha caigut al matí cap a punts de les comarques de Lleida, cap a les Terres de l'Ebre, ha de minvar, tot i que a les Terres de l'Ebre encara durant la tarda pot haver-hi algun ruixat. Durant la tarda, creixement de nuvolades. Minvaran els núvols, però en canvi tornaran a aparèixer. Fins i tot n'hi haurà més a zones del Pirineu, on el matí ha estat força serè. Esperem que a punts del Pirineu fins i tot hi hagi algun ruixat. Podria arribar també algun ruixadet. fred cap a zones del Prepirineu Oriental. A la resta, en general, amb intervals de núvols en zones de muntanya i cel més serè en molts trams de litoral, també Catalunya Central i fins i tot en àrees de ponent. Amb una temperatura que avui queda més curta, amb un vent de component est més reforçat, especialment a la meitat nord del litoral, on hi haurà mar de fons i també algunes àrees de forta maror. A partir de demà comença a canviar la situació meteorològica, especialment de cara a la tarda, vespre, nit, sobretot quan arribaria precipitació, que podria ser més intensa en punts de muntanya del nord del territori i al final del dia també en trams del sector central del litoral i del prelitoral. És tot, de moment ho deixem aquí, des de l'Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Abel Flores. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Avui que hem de lamentar la mort de tres motoristes en un xoc entre dues motos i un turisme al FES, al Segrià. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. De trànsit que a poc a poquet, pel que fa al volum, doncs va estirant i va millorant. Ara ja doncs queden menys vies amb retenció. Pel que fa a l'autopista AP7, ens queda sobretot la zona entre Sant Cugat, Bellaterra, fins a Barberà, en un tram ja més curt que l'anterior connexió, en sentit Girona, i en sentit Tarragona pràcticament normalitzat. Sobretot queda ple el tram, l'enllaç, la zona de la B30, el lateral, en aquest punt de Barberà i en sentit sud. On sí queden encara aturades és a la B20, a la Pota Nord, que ara entra pràcticament Badalona i el nus de la Trinitat. De fet, a la ronda de dalt, a l'inici, entre el nus Via Júlia, queda encara molt volum de trànsit, sentit Llobregat, i també entre Diagonal i Vallcarca en sentit Besòs. En el cas de la ronda litoral, no hi ha gaire millora. De fet, tenim cues entre Zona Franca i Montjuïc, pràcticament Barceloneta, en sentit Besòs, i l'antitud aturades de Prima, Moll a la Fusta, en sentit Llobregat. A la resta de vies, en principi, com dèiem, circulació que es va normalitzant, i no únicament pel que fa a vies tallades o amb afectació. Tenim la C462 a Lladurs, que es troba tallada en els dos sentits per un camió volcat. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Camp de Bànol i Ripoll es mobilitzen a aquesta hora contra l'últim crim de violència masclista a Catalunya. Es tracta d'una noia de 21 anys i ha detingut la seva parella i els Mossos continuen investigant el crim.
La víctima de Camp de Bànol tenia múltiples ferides i contusions a tot el cos i algunes podien ser de dies abans. El detingut, parella de la noia, va dir als investigadors que les lesions eren arran d'una caiguda en bici. Si es confirma que es tracta d'un crim masclista, aquesta serà la desena mort d'enguany a Catalunya i la 29a a tot l'Estat. La xifra celebra els 1.159 assassinats des que es va iniciar el recompte el 2003, segons dades del Ministeri d'Igualtat. Us recordem que el WhatsApp d'assessorament a les víctimes és el 601-00-1122 i que el telèfon al qual s'ha de trucar en cas d'emergència és el 112.
L'Ajuntament de Camp de Bànol, el Ripollès, ha decretat 3 dies de dol oficial. També l'Ajuntament de Ripoll ha declarat jornada de dol, ja que la víctima hi havia viscut molts anys. D'aquí uns minuts, a les 8 del vespre, hi ha convocada una nova concentració de rebuig en aquesta darrera població. De seguida que puguem, connectarem amb aquesta nova concentració a Ripoll.
Abans, però, l'alcaldessa de Camp de Bànol, Dolors Costa, ha demanat aquest migdia que s'endureixin les lleis per aquests casos.
Condemnem enèrgicament aquest tipus de violència que tan mal està fent a la nostra societat i que, per desgràcia, està passant dia rere l'altre, i demanem que s'endureixin les lleis i que aquests tipus de delictes siguin perseguits, perquè el que no pot ser és que cada vegada doncs vagi augmentant més aquests tipus de delicte, no s'estigui fent res.
El detingut de 36 anys tenia antecedents per violència de gènere i trencament de condemna en anteriors relacions. L'ambulància hauria trobat el cos de la noia al carrer Puntarró i la seva parella hauria assegurat que havia patit una caiguda dimarts. L'endemà li va donar un medicament pel dolor i ell no s'explica com va morir.
Notícies en xarxa.
La vaga d'autobusos de TMB passa a ser indefinida. Així ho han decidit els treballadors aquest migdia en una assemblea conjunta després de la vaga de 24 hores d'aquest dijous. Convocaran aturades de 2 hores per torn a partir de demà i fins que TMB cedeixi a les seves reivindicacions.
Pel que fa a l'aturada d'avui, desconcert, queixes i molèsties entre els usuaris dels autobusos de Barcelona en el primer dia de vaga, que aquest dijous és de 24 hores. La manca de busos a primera hora del matí ha generat llargues cues i combois molt plens. Molts passatgers desconeixien la convocatòria i s'han queixat de manca d'informació.
Això malgrat la denúncia que fa el comitè d'empresa, que assegura que TMB ha vulnerat els serveis mínims i ha posat en funcionament més busos del compte. David Amador.
El president del comitè d'empresa de TMB, Miguel Ángel Arias, ha deixat ben clar que Transports Metropolitans no ha respectat el pacte i que els serveis mínims no s'han comunicat de manera adient.
La dirección de la empresa no ha cumplido con lo establecido por la Generalitat de Catalunya. Ha puesto servicios mínimos por encima de lo pactado, sobre todo en los colectivos de mantenimiento, y luego ha habido mucha confusión porque a los conductores se les ha dado la obligatoriedad de los servicios mínimos a partir de las 11 de la noche. Y acoge a mucha gente desprevenida.
Els busos ara mateix fins a les 8 del vespre funcionen al 40%. Més tard ho faran al 20%. Els treballadors, recordem, reclamen que TMB negociï un nou conveni col·lectiu. D'altra banda, molts usuaris no sabien que hi havia vaga de busos i se l'han trobada en arribar a la parada.
M'esperaré una miqueta i, encara arribi una miqueta més tard, és el que agafaré. És el que em va millor, perquè ara el metre està molt lluny d'aquí.
No sabia que hi havia una vaga de bus avui i és més llarga que només avui o és avui només?
No tenia ni idea. Estic esperant el bus i ja veig que tarda més.
Així doncs, caldrà veure com evoluciona la vaga d'autobús busos de TMB, recordem un cop més, des d'aquest migdia ha passat a ser indefinida amb aturades de 2 hores per torn a partir de demà divendres.
Gràcies, David. A tot això cal sumar-hi una nova jornada de causa Renfe per l'avaria, en aquest cas, d'un tren aturat durant 3 hores aquest matí a Riudellots de la Selva, que ha afectat tant la línia R11 com la RGU.
A l'aturada s'hi ha sumat a primera hora d'aquesta tarda el col·lapse de passatgers a l'estació de Sant Andreu Comtal de Barcelona, derivat dels problemes que ha generat la incidència a l'R11 aquest matí. L'avaria s'ha resolt passades la 1 del migdia, minuts després que DIF habilités un servei alternatiu per autobús. El comboi avariat ha estat aturat a l'estació de Riudellots des de 11:15 del matí i ha afectat de retruc els trens que fan el trajecte en sentit sud, que també han acumulat retards superiors a les 2 hores.
El TCJ obliga a mantenir el 25% de castellà en 2 casos. El tribunal adueix que la nova legislació catalana no els afecta. La Generalitat ja ha anunciat que recorrerà la decisió.
El tribunal considera que si bé la nova normativa modifica el model lingüístic de l'ensenyament públic, no es limita genèricament la intensitat de l'ús del castellà com a llengua d'ús curricular i educatiu. La decisió es refereix a 2 casos d'alumnes de primer d'ESO representats pel mateix advocat. No obstant, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya admet que si el centre afectat ha d'aplicar la nova normativa, aleshores potser sí que es podria veure afectada la mesura cautelar. El tribunal determina que mentre no es produeixi l'aplicació de la nova legislació als centres dels 2 casos concrets, la mesura cautelar no resulta incompatible amb el nou marc normatiu.
La secretària general d'Educació, Patrícia Gomà, la qualifica, la decisió del TCJ, de filibusterisme jurídic.
Això és filibusterisme jurídic. Això és retorçar els arguments jurídics de tal manera que el que busquen és allargar la no aplicació de percentatges a les escoles. I aquest allargar l'incompliment, no, d'un nou marc normatiu del que ens hem dotat a Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions. Les entitats independentistes esperen recuperar la unitat d'acció de partits, govern i ciutadania en l'acte de celebració del 5è aniversari de l'1 d'octubre. Serà una manifestació a l'Arc de Triomf de Barcelona en què intervindran la llavors presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i l'aleshores també president de la Generalitat, Carles Puigdemont, per videoconferència. Mont Carvajal.
El Consell de la República, l'ANC, Òmnium Cultural, l'AMI, la Intersindical i la Cambra de Comerç han organitzat un acte a l'Arc de Triomf que vol ser transversal i unitari i un homenatge a la ciutadania que va fer possible l'1 d'octubre. El responsable de Relacions Institucionals del Consell de la República, Antoni Castellà, assegura que l'acte no és per dir com s'arriba a la independència, sinó per recordar que el referèndum va ser legal i que el sí continua vigent.
Això no ens compet en aquesta convocatòria, ni volem que formi part, en tot cas, de la reivindicació, però sí que forma part de la reivindicació que l'1 d'octubre, això m'ho dic així col·loquialment, no va ser un happening, no va ser una manifestació, va ser un referèndum, i per tant els referèndums es poden canviar, però per canviar-lo s'ha de canviar amb un altre referèndum.
L'escenari estarà enganxat a l'Arc de Triomf. En un lateral hi haurà les autoritats i en l'altre, cara a cara, les entitats. Al mig, la ciutadania. Intervindran l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, i l'expresident, Carles Puigdemont. Han obert un web perquè les entitats s'hi puguin adherir i per descarregar cartells i difondre'ls.
Ara sí, estem en condicions de connectar amb Ripoll, on recordem d'aquí uns minuts, a les 8 del vespre, hi ha convocada una nova concentració de rebuig al darrer crim masclista a Catalunya. Ràdio Ripoll, Abril Xinxilla, bona tarda.
Bona tarda, doncs sí, la gent ja està començant a arribar i a emplenar aquesta plaça de l'Ajuntament de Ripoll per mostrar aquestes mostres de condol a la família, però també de rebutjar aquest suposat assassinat masclista per part de la parella d'aquesta jove veïna d'aquí a Ripoll. Durant tot el dia, les banderes de l'Ajuntament de Ripoll han onejat a mitja asta per mostrar aquest condol. S'esperen uns parlaments i un minut de silenci aquí a Ripoll.
Doncs moltíssimes gràcies, Abril Xinxilla, des de Ràdio Ripoll.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Reprenem el fil polític. La mesa del Parlament ha decidit cessar 4 dels 6 assessors de la presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs. En canvi, manté els 2 tècnics assessors del gabinet de la presidència perquè a partir d'ara facin funcions de secretaria de la mesa.
Es tracta d'una decisió assumida per la vicepresidenta primera en funcions, Alba Vergés. Així, cessen els 4 perfils més polítics i de confiança de Borràs, com el cap de gabinet i el cap de premsa. La decisió ja està presa i comunicada a la mesa i als afectats i el cessament que signarà Vergés es farà efectiu el 30 de setembre.
I en clau econòmica, la meitat de les petites i mitjanes empreses de Catalunya estan en risc per la pujada de preu de l'energia. Ho constata un estudi de la patronal Pimec, que detalla que des del febrer les empreses han vist compromesa la seva activitat perquè els costos han augmentat un 9%.
Segons xifres de Pimec, això suposa posar 480.000 llocs de treball en risc. Per això, el seu president Antonio Cañete demana una intervenció urgent del mercat energètic.
Es necessita d'una forma clara prendre decisions. Primer coneixement i després prendre decisions per tal de que no n'hi hagi un patiment per part de les empreses, en aquest cas europees. I això ens porta a una qüestió que estem demanant, que és la intervenció urgent del mercat energètic.
L'estudi de la patronal també constata que un 30% d'empreses han reduït o aturat la producció durant els últims mesos derivat de l'increment del preu del gas.
En la crònica judicial, l'exregidor socialista que va destapar les presumptes irregularitats al Consell Esportiu de l'Hospitalet del Llobregat, Jaume Graells, insisteix que a la localitat hi ha una xarxa clientelar on tot es confon. Ho ha assegurat en una intervenció al Parlament, on ha explicat els orígens del cas i ha assegurat haver viscut un infern. Mitjans de l'Hospitalet, Montse Quiñonero.
Qui va ser tinent d'alcalde d'Esports i Educació, Jaume Graells, ha donat aquest matí explicacions del cas del Consell Esportiu de l'Hospitalet davant la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament de Catalunya. Recordem que Graells va denunciar fa un parell d'anys per possibles delictes de falsedat documental, blanqueig de capitals, malversació de fons públics dins el Consell. Graells ha relatat la pel·lícula dels fets i ha arribat a la comissió amb un dossier que ha explicat va portar en el seu moment a l'alcaldessa de la ciutat, Núria Marín.
S'han pres suficients mesures per protegir la institució? No se n'ha pres cap. L'altre dia amb la compareixença de l'alcaldessa ho vàrem veure, és a dir, negar la realitat, tot és correcte, la justícia determinarà i quan la justícia determini, doncs aquí s'ha acabat, perquè evidentment, aquí no venim, dèiem, no venim a analitzar els temes judicials. Estic d'acord, però és que els hem analitzat. És que això és legal, és que aquí no venim a determinar si és legal o és il·legal una actuació. Venim a determinar si políticament és admissible. A veure si diferenciem.
Jaume Graells ha tornat a denunciar la manca de transparència, el menysteniment i la soledat que ha sentit durant aquests mesos.
I encara un darrer apunt judicial, presó provisional comunicada i sense fiança per la dona detinguda pel crim d'una treballadora d'un bingo de Tortosa. La causa es manté sota secret de sumari.
També el jutjat de Figueres ha acordat la presó provisional comunicada i sense fiança per a 2 dels detinguts d'aquesta setmana en relació a narcollanxes a l'Empordà i per als altres 4 la llibertat a disposició del jutjat sempre que siguin requerits. La causa està oberta pels delictes d'organització criminal, contraban, blanqueig de capitals i delicte contra la salut pública.
Notícies en xarxa, edició vespre.
En territori, a Lleida, Adif i la Paeria han signat un protocol que ha de permetre treure a licitació la construcció d'un centre comercial a la zona del Pla de l'Estació. L'obra suposaria una inversió de 150 milions d'euros per part de l'empresa adjudicatària que hauria de fer-se càrrec de les obres d'urbanització de l'espai. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
L'acord entre l'Ajuntament de Lleida i Adif, propietària dels terrenys a l'entorn de l'estació, es va signar al juliol. A l'agost, el consistori ja va treure a licitació l'elaboració del plec de condicions, el qual s'adjudicarà la setmana vinent. Els següents passos en el calendari d'actuacions són l'aprovació del plec i adjudicar-la el maig del 2023. Les obres està previst que es facin entre el 2023 i el 2025. El regidor d'Urbanisme de la Paeria, Toni Postius, assegura que han detectat interès per part d'inversors per aquest projecte.
Us he de dir que hi ha molt d'interès. A Lleida volen venir equipaments comercials. Lleida, doncs, és una ciutat que hi ha una atracció molt gran per créixer a nivell comercial i, per tant, aquest projecte al centre de la ciutat amb un enclavament fonamental, a més, amb un flux de persones molt gran, perquè us vam explicar que l'estació d'autobusos contempla un flux d'un milió de passatgers a l'any.
La superfície mínima prevista destinada a usos comercials és de 60.000 metres quadrats. El projecte també inclou el cobriment del tram de les vies de tren que encara estan descobertes al centre de la ciutat, així com zones verdes i nous habitatges.
I les espècies pesqueres podrien haver-se reduït entre un 30 i un 40% en els darrers anys al Mediterrani. Aquesta disminució ha afectat directament el preu de venda del peix. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
Llagostins, calamars, sèpies, orades, maires... Aquestes són algunes de les espècies que es podien trobar abans amb freqüència al mar Mediterrani. Amb el pas del temps, diversos factors, però, han provocat que el nombre d'exemplars s'hagi reduït dràsticament. De fet, des de la peixateria Barbena parlen d'una reducció d'entre un 30 i un 40%, que acaba repercutint en un augment del preu.
La situació aquí al Mediterrà és bastant greu, perquè hi ha molt menys peix del que hi havia, hi ha espècies que de cop a volta a vegades desapareixen, després en tornen a sortir una mica, però la quantitat de peix que sortia amb el que surt ara, pues, és bastant, bastant alarmant. Després, moltes barques que jubilen, doncs ja no hi ha substitució.
Els motius que atribueixen aquest descens d'espècies al Mediterrani seria la sobrepesca, la manca d'inversió per part de l'administració, l'activitat de les dragues per recuperar les platges o el canvi climàtic.
En cultura, l'Ajuntament de Figueres oferirà dues visites guiades a la casa natal de Salvador Dalí. D'aquesta manera, el municipi vol donar a conèixer el patrimoni dalinià a la ciutat i augmentar l'oferta cultural. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Figueres ofereix dues visites guiades gratuïtes a la casa de la família Dalí. Aquesta és una prova pilot que vol mostrar l'edifici, però també explicar la casa on va viure la família del geni del surrealisme i on el pintor va viure durant la seva adolescència. Es tracta d'un edifici patrimonial que es conserva com a l'època en la que hi va viure Salvador Dalí. Alfons Martínez és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Figueres.
Per poder mostrar, doncs, per una banda, el patrimoni de l'edifici, un edifici modernista, dissenyat per l'arquitecte Josep Acemar, i de l'altra banda poder visitar el que havien estat les estances de la família Dalí en el segon pis.
Les visites seran el 22 d'octubre i el 19 de novembre a les 5 de la tarda, i tot i que són gratuïtes cal fer reserva prèvia, ja que les places són limitades. Els interessats es poden dirigir a l'Oficina de Turisme de Figueres.
Gràcies, Mercè. I les obres de la Sagrada Família estan en la recta final i se centren ara en l'aixecament de les 6 torres centrals. A finals d'any s'espera culminar les torres dels evangelistes Marc i Lluc.
La Junta Constructora del Temple ha anunciat que esperen tancar l'any amb prop de 3 milions i mig de visitants i ingressos de 87 milions d'euros. De cara a l'any que ve esperen recuperar les xifres de 2019 i superar els 102 milions d'euros amb 4 milions de visitants. L'objectiu és acabar la construcció el 2026. La Basílica ha presentat les escultures del lleó i el bou que coronaran les torres de Marc i Lluc i que s'exposaran al públic que participi de les jornades de portes obertes d'aquest cap de setmana.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En futbol destaquem que la selecció catalana femenina jugarà davant Venezuela. Serà la primera quinzena del mes de novembre. Així ho ha anunciat el president de la Federació Catalana, Joan Soteras.
Ja podem dir que jugarem contra Venezuela femení. Crec que és una bona selecció. Crec que hem fet esforços des de la casa, doncs, per tenir una selecció adient al potencial que tenim a Catalunya. Espero i desitjo que tinguem jugadores de nivell, sempre i quan, doncs, ens ho permeti la nostra estimada selecció espanyola. De totes formes, crec que en l'absoluta tenim molt bones jugadores, i molt bones i molta quantitat de jugadores.
Serà el primer dels dos partits que projecta la federació pel combinat femení. La darrera gran cita, recordem, de Catalunya va ser contra Xile el 2019. I encara està per definir el partit de la selecció masculina que s'està agendant per a final de temporada. En handbol, en plana poliesportiva, destaquem que avui al Palau Blaugrana es viurà la reedició de la final de la Champions masculina de la darrera temporada. A 8:45 del vespre, segona jornada de la fase de grups, el Barça rebrà el Kielce polonès. Els dos equips han estrenat la temporada, el nou curs amb victòria a Europa, i avui l'espectacle, tenint en compte el gran potencial a la pista, està garantitzat. També avui a la Pedrera de Barcelona s'ha presentat l'obstacle guanyador del concurs Un salt per a la ciutat, que consisteix a dissenyar un obstacle per al concurs de salts d'hípica més prestigi de l'àmbit mundial, el Chio Barcelona. Enguany, l'obstacle premiat és la rosa i el llibre. Aquesta serà l'edició número 110 del concurs de salts internacional de Barcelona, que es farà del 29 de setembre al 2 d'octubre al Real Club de Polo de Barcelona. David Escudé és el diputat d'Esports de la Diputació de Barcelona.
Portem esdeveniments nous internacionals i d'altres que jo crec que tenen el mateix o més valor, que és cuidar, treballar al costat de clubs com el Real Club de Polo de Barcelona amb aquest torneig, que és un torneig dels més prestigiosos, per no dir el més prestigiós del món en l'àmbit de la hípica. O sigui que un altre gran esdeveniment a la ciutat i a la província de Barcelona.
I en el món de la cistella, en bàsquet, avui el CB Prat, equip de la Lliga Le Plata, s'enfronta a domicili al Morabanc Andorra. Seran uns minuts a les 8 del vespre, és un nou partit amistós de pretemporada. També hem de destacar en tennis, Roger Federer s'acomiadarà del tennis en un partit de dobles amb Rafa Nadal, que jugarà aquest dissabte a Londres. El jugador suís, un dels més guardonats del món, tancarà la seva carrera aquest divendres als 41 anys. La parella europea s'enfrontarà amb la de l'equip de la resta del món, formada per els nord-americans Sock i Tiafoe, segons l'ordre del dia de competició divulgada en el dia d'avui per l'organització. Per tant, s'acomiaden junts Roger Federer i continuen actiu Rafa Nadal.
Gràcies, Joan. Fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Raül Garreta al control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Joan Barberà als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Sigo pensando que tú sigues pensando que yo fui quien me equivoqué y debo pedirte perdón. Perdón, pero no te fallé. Fuiste tú el que nunca entendió que todo lo que te avisé vino y ahora me da la razón. De la primera vez todo lo olvidé, la segunda vez me tocó perder y en esta tercera vez lo entendiste solo. Tanto tiempo jugando conmigo pa' no estar solo y te quedaste solo. Prefiero estar sola, porque en verdad cuando estaba contigo ya estaba sola. Yo ya estaba sola, lo entendiste solo.
Ya yo lo acepté, fue muy duro lo que me hiciste y me alejé. Y si preguntan por lo que se puede ver, lo sabes bien. Te juro que se me daña el corazón y te sale al revés. Perdiste tú, te diste cuenta tú, solo cuando quise apagó la luz. Todo por tu actitud. La primera vez todo lo olvidé, la segunda vez me tocó perder y en esta tercera vez lo entendiste solo. Sola, lo entendiste solo. Esto ya está roto y todo sabe mejor.
mejor que contigo no insistas ni un poco a poco, olvidándolo todo conmigo.
Que estoy hasta roto y todo, todo sabe mejor que contigo no insistas ni un poco a poco.
Me entendiste solo, tanto tiempo jugando conmigo pa' no estar solo, y te quedaste solo.
Prefiero estar sola, porque en verdad cuando estaba contigo ya estaba sola. Yo ya estaba sola.
Lo entendiste solo. Lo entendiste solo. Tanto tiempo jugando conmigo para no estar solo. Y te quedaste solo. Prefiero estar sola. Porque en verdad cuando estaba contigo ya estaba sola.
La xarxa.